Benvinguts al segon Rius de Vi de la temporada. Quan falta una setmana perquè comenci la Fira del Vi, la comarca del Priorat es prepara per un dels caps de setmana més importants, almenys pel volum de visitants, que omplen els diferents actes programats. Els actes del cap de setmana, però també els actes previs i posteriors a la Fira del Carrer dels dies 4 i 5. Sense anar més lluny, ahir Rius i Rius, assessoria vitivinícola integral i patrocinadora d'aquest programa, va organitzar un seminari per informar d'alguns canvis respecte al reglament d'impostos especials i, com no, la seva repercussió en el sector vitivinícola. En l'espai informatiu de Rius de Vi us en donarem més detalls. També dins dels actes previs d'aquesta tarda es celebra un altre seminari. En aquest cas, el protagonista és l'enoturisme a la nostra comarca. Dins la secció Territori Vi, secció realitzada sota l'auspici de la Cambra de Comerç de Reus, aprofundirem en els objectius del seminari amb Isabel Vilà, la presidenta de Priorat Enoturisme, entitat organitzadora de la trobada. Abans, però, tindrem el tast. Avui Blai Ferrer ens explicarà com és i d'on surt el desnivell 2010. Un priorat, ja us avancem, amb caràcter. El Consell de Rius i Rius gira al voltant del Consorci d'Inspecció i Control, que realitza les auditories als cellers. I marxarem amb les històries de taverna de Toni Orensans. Avui en Toni repassa les ordenacions, les ordenances de civisme, per dir-ho ràpid i malament, que hi havia en els diferents pobles a la nostra comarca fa 600 anys. Un consell, no es perdin les ordenacions respecte a la vinya. Som-hi, doncs! La denominació d'origen qualificada Priorat va vendre la campanya del 2012 més de 4 milions d'ampolles, el que significa més del 8% respecte a la campanya del 2011. Recordem que a l'anterior programa us explicàvem que la Deo Montsant va situar el número d'ampolles venudes en els 5 milions. El mercat exterior continua sent el més important per les dues Deos prioratines. La setmana vinent, en el marc de la Fira del Vi, valorarem aquests resultats amb els presidents de les DEOs en el programa especial que realitzarem a peu de fira. I sense deixar la fira, que s'obrirà oficialment el proper dissabte a les 11:30, repassarem algun dels actes que giren al voltant de la mateixa. Ahir a la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament Falsetà, Rius i Rius, assessoria vitivinícola integral, va organitzar el seminari titulat Aplicació de les novetats en la recent modificació del reglament d'impostos especials i la seva repercussió en el sector vitivinícola. El moll de l'os de la qüestió el sintetitza Sílvia Oliver, de Rius i Rius.
La modificació dels impostos especials que entra en vigor a partir de l'1 de juliol del 2013. Les novetats principals és que desapareix el document 500, transformar-se en MCS interns i que els llibres d'impostos especials passen a ser obligatòriament per informàtics i s'han de presentar telemàticament. Qui opti per l'opció de fer-los manuals necessita autorització expressa de la duana i cada trimestre o mes els haurà d'emportar a sellar.
Els actes previs també inclouen tastos i seminaris com l'organitzat pel Departament d'Agricultura que gira al voltant de les noves tecnologies en la viticultura. Si passem als actes del proper cap de setmana hi trobem tastos en diferents municipis, tastos accelerats i presentacions, com per exemple la presentació de les tones Mishima, set tota la vida 2011 a Aguiló Vinateria i que comptarà amb la participació de David Carabén, cantant del grup, i Xavier Ayala, president de l'Associació Catalana de Sommeliers. El banc holandès Rabobank, fundat per 141 cooperatives, ha fet públic aquest mes d'abril un informe respecte a la situació actual del món del vi on s'inclouen algunes recomanacions estratègiques. Després de fer una diagnosi del sector i d'alguns dels mercats més importants, les conclusions cap a fora, tal com situa l'informe, recomanen centrar els esforços en marques clau i evitar confusions, la innovació en els productes, vi amb gas o baix en alcohol i invertir en el distribuïdor final. Pel que fa a les conclusions cap a dins, l'informe de Rabobank aconsella tindre un volum gran del producte, reduir costos en l'elaboració i millorant el rendiment a la vinya i disminuir actius. L'informe es tanca amb la frase «Les cooperatives poden i han de donar una resposta a aquests reptes». I abans de tancar el bloc informatiu, repassem els avisos de sanitat vegetal de la nostra demarcació, uns avisos que ens facilitem des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Comencem pel repilo o ull llegat de l'olivera. Durant aquests mesos és el període crític per a les infeccions d'aquesta malaltia. Davant les darreres pluges, a les zones on hi hagi presència important d'inòcul, com taques a les fulles, i amb elevada humitat ambiental, cal protegir la nova brotada des de l'inici. Cal recordar que mesures culturals com podes, que afavoreixen la ventilació dels arbres, o un adobat nitrogenat equilibrat, contribueixen a disminuir la incidència d'aquesta malaltia. Passem a la vinya. Primer, al corc del raïm. A les finques on es realitzi la confusió sexual ja es poden penjar els difusors. I respecte a la cendrosa, recordem la importància dels tractaments preventius. El primer d'ells s'ha de fer a l'inici de la brotada, quan aquesta arribi als 10-12 centímetres de longitud. Ens centrem ara en el cultiu de la patata. Pel que fa al mildiu, recordeu que en condicions de pluja i humitat i temperatures suaus s'afavoreix l'aparició d'aquesta malaltia, recordem, el mildiu per la patata. Per tal d'evitar-ne la seva proliferació, cal mantenir els cultius protegits. I tanquem aquest bloc d'avisos amb la cirera. En el cultiu de cirerer cal estar atents i avisar al Servei de Sanitat Vegetal de Tarragona si es detecten els primers símptomes de Drosophila Suzuki. De moment, les captures en els punts de control es mantenen baixes, però cal estar atents, ja que si les condicions són favorables, com per exemple pluges, humitat relativa i temperatures suaus al voltant dels 20 graus, en pocs dies les poblacions poden augmentar ràpidament. Al tas d'avui del Rius de Vi tenim el desnivell 2010 i tenim el seu creador, el Blai Ferrer. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens pots comentar d'aquest desnivell?
Bueno, el desnivell és un vi de criança. Està elaborat a partir de garnatxa i de carinyena, les dues varietats típiques d'aquí del Priorat. És una finca que tinc a la partida dels Masos, d'aquí de Falset. Està orientada a sud-sud-sud-oest. És una finca molt vella, és una garnatxa que deu tindre uns 80 anys. La producció d'aquest del desnivell és la collita que surt de cada any, depèn una miqueta de la varietat. Bàsicament és garnatxa. La garnatxa és una varietat, depèn una miqueta de l'anyada i del quallat que té, doncs tenim més producció, tenim menys producció. D'aquí depèn una mica la quantitat del vi.
De quantes ampolles estan parlant, més o menys?
Del 2010 hi ha unes 1.200, 2011 n'hi ha una miqueta menys, 2012 n'hi ha una miqueta més. Uh-huh. És un vi de finca del que surt.
Uh-huh. D'Ocupriorat?
Sí, sí, és a la part nord de Falset, que pertany a D'Ocu. Uh-huh.
Abans d'entrar en el tast pròpiament dit, a mi m'agradaria que ens expliqués una mica com has arribat a la Blanquet Vi, quina ha estat la teva vida professional vinculada al món del vi, que hagi arribat a fer aquest desnivell.
Pues lo desnivell va ser el 98, vaig comprar la finca aquí dels Masos, estava plantada amb la garnatxa, bueno, no saps que allí no he replantat res. Vaig comprar aquesta finca, després no vaig comprar una altra, que aquella sí que la vaig reestructurar i és la que elaboro el villo, un altre vi que elaboro. Uh-huh. Lo desnivell, fins ara, pues, he venut sempre la producció. El 2009 va ser la primera anyada que vaig elaborar jo. Fins a llavors, és com us he dit, és una garnatxa molt vella i la paguem bé. Llavors, durant aquests anys, pues, per poder mantindre una mica tota l'explotació i tot, pues, he anat venent els raïms. I a partir del 2009 pues, vaig començar a elaborar jo el desnivell.
Uh-huh. El desnivell no és el primer vi que elabores, tu?
No. No, bueno, vaig començar elaborant l'ovillo, com a vins propis, l'ovillo i el desnivell. Després treballo al celler Cecilio, uh-huh, ja des de fa 12 anys o així. I allí elaborem tres tipus de vins, un vi blanc, un negre sense criança i l'espill, el vi de criança del celler.
Si et sembla, entrem en el que sigui el tas pròpiament dit. Recordem que el Rius de Vi no és un tas professional, no anem a buscar-li tots els detalls del vi, però sí que ens interessa que el propi elaborador ens guiï una mica en el seu vi. Si et sembla, la fase visual, què podem destacar?
La fase visual és bàsicament és garnatxa, aquest vi. Llavors, en les tonalitats que trobem així més rogenques i més... Sempre tenen una miqueta de toc oxidatiu, ja que la garnatxa és una varietat que li produeix aquest fenomen. Mm-hmm. Però bueno, el 2010 és un any potent, amb tant en estructura, tant de color com de gust. Mm-hmm. És un vi el desnivell al provindre de vinyes molt velles. És un vi que porta molta estructura i molta mineralitat, ja que les arrels dels ceps, com que són ceps molt vells, les arrels tenen molta profunditat i extreuen tota aquesta mineralitat i potència del raïm. Mm-hmm. Bueno, se nota tota aquesta mineralitat, se noten els tocs de sotabosc, del pas per barrica. Les barriques que utilitzo no és mai barrica nova. Sempre són barriques de 2 anys, de 2 i 3 anys. Del 2010 ho he fet amb barrica de 300 litres de 2 anys. Mm-hmm. Ja que el que a mi m'agrada, tant amb els vins que elaboro jo com els que fem amb l'Ogus, són ressaltar la fruita i acompanyar amb la criança, no que la criança predomini sobre el vi. Mm-hmm. Només acompanyant-lo en tot el procés de l'oxidació i tot el procés que comporta la criança.
Mm-hmm. Que hi hagi la bota però que no es mengi el vi.
Molt bé.
Mm-hmm. El nas és potent.
Sí.
I avisa.
Sí.
Si et sembla, la fase gustativa.
Bueno, com has dit, hem avisat el nas. La potència que té i en boca és encara ressalta molt més aquesta potència. Està molt estructurat, té una entrada molt fresca, de la garnatxa, amb molta fruita. Vaig sucant perquè té els tanins molt madurs. Mm-hmm. Et queda la llengua que lo vas mastegant, lo vi. Mm-hmm. És un vi que té, com deia, una entrada molt fresca, amb predominada per la fruita, però amb un postgust molt, 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 molt llarg, molt intens.
Mm-hmm. El fet de fer aquest vi és la culminació del teu... Creus que és la culminació del teu procés d'aprenentatge?
No, el procés d'aprenentatge amb aquesta feina nostra no hi és mai. Vull dir, no s'acaba mai. Sempre, sempre, sempre vas descobrint. Cada anyada t'aporta coses noves. Cada anyada és molt diferent. Ni que tu tinguis un tipus de treballar tant la vinya com... Enguany mateix no té res a veure amb aquests 2 anys passats, amb el treball de la vinya que hi haurà. Aquests 2 anys passats l'aigua aquí no la veiem ni... Bueno.
Seca. Sí, sí.
I en canvi enguany ja comencem amb tota la brotació, amb molta reserva hídrica, doncs. I això, clar, cada any la manera de treballar o la manera d'això encara és el bonic i apassionant de la nostra feina. Perquè si no també sempre és el mateix. Però no és lo... A veure, jo quan vaig començar i vaig comprar la finca, la meva idea era de fer un vi com el desnivell, això sí, però bueno, seguint aprenent i seguint treballant cada any.
Mm-hmm. Quin és el futur que li veus al desnivell i també al teu propi?
El futur és complicat, això, perquè de vins n'hi ha molts i costa, són vins que costen de vendre aquí al Priorat, són ni que sigui la producció petiteta, es troba una mica de mercat, i sí. Jo, per sort, lo desnivell ho vaig venent, però bueno, costa.
Uh-huh. Un moment complicat, l'actual, en el món del vi, a l'hora de vendre?
Sí, més que complicat per la situació... A veure, la gent no beu vi. És una zona de vins aquí al Priorat, i ara se comencen tant al Calas de Sastre, que fan els tastos el diumenge, al cafè pots degustar vins, però fins ara ningú bebe a vi. Jo mateix, jo soc productor de vi, si vaig al bar faig una cervesa. Si vas a sopar, sigui pels Mossos, sigui pel que sigui, la gent no beu vins. Amb el desnivell està al voltant de 15 graus, 15 i algo. Mm-hmm. Clar, si són vins o te'ls prens a casa per la situació de tot, tant econòmica com mm-hmm. està quan vas a sopar. Però bueno, que la producció, la gent no beu vi. Llavors, clar, la gent no beu vi, de vins al món n'hi ha molts, i petitets i com naltros que intentes fer un foradet, pues bueno, és una batalla més que s'ha d'anar obrint camí. Però bueno, allí estem.
Desnivells es ven fora de l'estat espanyol o es queda
quasi aquí cala? Quasi tot marxa als Estats Units.
Estats Units?
Sí. Uh-huh. Tant jo com el celler Cecilio i molts cellers que parlem, avui en dia, sort de les exportacions. Quasi tot marxa cap a fora. Uh-huh. I aquí a Catalunya mateix hi ha la Riojitis instal·lada a tot arreu. Entrar en un vi del Priorat, ui, això ja... Només que fiqui Priorat ja et diuen que segur... No, que això deu ser molt car. Evidentment, hi ha vins que són cars, hi ha vins que no són cars. És una situació com estranya vendre aquí al mercat aquí nacional. Si el vens barato, sospiten perquè dius, ui, això és molt barato, i és del Priorat. Si és molt car, ja és que ho sabíem. És una miqueta... Mm-hmm.
Fem l'últim glob, a veure, que s'ha oxigenat una estoneta.
Sí, els vins d'aquí al Priorat amb tanta estructura i així necessiten una miqueta d'aireació. Mm-hmm.
Decantació, sí o no, pel desnivell?
Sí. Més que res decantació, perquè clar, sí, o és el que té ara, una miqueta d'oxigenació li va bé. Uh-huh. I més amb aquests vins així amb tanta estructura. Sí, sí. Uh-huh.
Abans parlàvem de l'exportació com la sortida dels vins del Priorat. Esperes augmentar, anar més enllà del desnivell?
No. Jo faig el Villo, mm-hmm. que surt de la finca del Mas del Villo, que també està aquí al terme de Falset, i allí produeixo la meitat de la producció del raïm que elaboro, que produeixo, la meitat l'elaboro i el resto ho venc al celler Cecilio. Mm-hmm. I el desnivell és un vi que surt de la finca del... que us he comentat abans, mm-hmm. i tampoc no, vull dir, és un vi de finca que tampoc no vull ampliar la producció comprant verèmes i així, no.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Blai, per atendre'ns a aquests 10 minuts, explicant-nos una mica com queda darrere del desnivell, d'on surt i on va parar. I esperem que ens puguis visitar una altra vegada.
Pues molt bé, encantat de tornar-hi.
I després del tast, Miquel Rius ens aporta els consells de Rius i Rius. Al fil del que comentàvem en el programa de presentació, Rius i Rius Assessors, com a empresa de serveis especialitzada en el sector vitivinícola, quin valor diferencial aporta, Miquel?
Hola, Jordi, bon dia. Com que ens trobem dins de la Cap Vuitada, permetem que et feliciti per la teva onomàstica. El valor diferencial de les actuacions professionals de Rius i Rius Assessors. Més importants es poden concretar en tres conceptes: permanent vocació de servei, contrastada experiència i confiança. La permanent vocació de servei és la clau de l'èxit de la nostra consultoria. Avançar-nos i reaccionar ràpidament a qualsevol canvi o incidència segueix sent fonamental en el nostre sector. D'aquesta manera, els nostres clients, siguin cellers o caves, poden dedicar els seus esforços a la seva feina. La nostra tasca és guanyar-nos dia a dia la seva plena confiança i tranquil·litat.
D'entre aquests canvis, quins serien els més remarcables en aquests moments?
Doncs mira, l'inici d'actuacions del Consorci d'Inspecció i Control, en atenció a les disposicions vigents que es desprenen de l'OCM del vi, els consells reguladors han hagut de separar les funcions administratives de les d'inspecció. Queda establert que les denominacions d'origen vitivinícoles han de realitzar una comprovació anual del grau de compliment dels plecs de condicions que cada consell regulador té establerts reglamentàriament pel que fa al producte, comprovació o auditoria que ha de portar a terme un organisme de control degudament acreditat. Per tal de portar a terme aquesta tasca, els consells reguladors de les denominacions d'origen catalanes, amb la col·laboració de l'INCAVI, van constituir i designar el Consorci d'Inspecció i Control que, una vegada obtinguda la corresponent acreditació per part d'ENAC, Entitat Nacional d'Acreditació, ha començat a posar en servei tot el seu operatiu. Les auditories que porta a terme el Consorci són d'obligat compliment per a totes les empreses inscrites en una denominació d'origen. Aquestes comprovacions es focalitzen sobre les instal·lacions de l'operador, sobre els productes emparats per cada denominació d'origen, incloent totes les fases del procés de producció: elaboració, emmagatzematge, criança, envasat i etiquetat. Aquesta auditoria és, doncs, la dificultat a salvar per part dels operadors. La data límit per passar favorablement aquesta verificació ha estat fixada en el 31 de juliol de 2014. En aquests moments, els consells reguladors estan informant a totes les empreses inscrites dels períodes establerts d'adaptació per tal que presentin formalment una sol·licitud al Consorci per a la certificació dels productes emprats. La data límit per a aquesta sol·licitud finalitza, atenció, el proper 31 de juliol, d'aquí a ben poc. Molta atenció, doncs, a aquesta data, perquè a partir del dia 1 d'agost cada consell regulador comprovarà que totes les empreses que tenen inscrites hagin passat l'auditoria o bé que puguin acreditar un d'aquests suposats. 1. Han formalitzat la corresponent sol·licitud. 2. Han acceptat el pressupost de la intervenció del Consorci. I 3. S'ha fixat data per a la realització de l'auditoria. Les empreses que no acreditin els preceptes que acabem d'indicar, i ho subratllo, no podran qualificar els seus vins a l'empara de la denominació d'origen ni els seran subministrats els pertinents distintius de control.
Des de Rius i Rius, què s'ha disposat per facilitar aquest trànsit als operadors?
Bé, en coherència amb la vocació de servei que ens caracteritza i l'inquietud per estar a l'avantguarda de les necessitats del sector, al llarg dels darrers 2 anys hem configurat un equip tècnic, professional, sòlid i amb contrastada experiència per atendre la globalitat d'aquests processos. T'ho detallo tot seguit. 1. Auditoria prèvia completa en visita a les instal·lacions. 2. Auditoria prèvia a nivell documental. 3. Acompanyament durant l'auditoria del Consorci. 4. Estudi i regularització de les possibles no conformitats detectades a l'auditoria. I 5. Formació especial i específica del personal responsable. Rius i Rius són, sens dubte, els experts en qui es poden recolzar els cellers per implementar i millorar tots els requisits, tant de forma prèvia com a l'acompanyament fins a que cada operador estigui en condicions de superar amb èxit les actuacions de l'organisme de control. Per més informació, podeu consultar-nos a la nostra pàgina web www.riusirius.com.
Gràcies, Miquel. I t'hauria d'acomiadar fins d'aquí 15 dies, però resulta que la setmana que ve el Rius de Vi també estarà present a la Fira del Vi, com no, en el marc del programa que realitza Ràdio Falset, i espero que ens puguis acompanyar una estoneta.
Tindré molt de gust en acompanyar-nos i considero una atenció personal de Ràdio Falset cap a la nostra consultoria. Moltes gràcies, Jordi.
Adeu, Miquel. Territori i vi. Back in the days, Aquesta tarda, a les 7 i a l'hostal Esport de Falset, es celebra el seminari Present i Futur de l'Enoturisme al Priorat, organitzat per l'entitat Priorat Enoturisme en els seus primers passos a la llum pública. Per conèixer els objectius del seminari i també de l'entitat, hem parlat amb Isabel Vilà, la seva presidenta. Per cert, el seminari està obert al públic.
Bueno, pues des de l'Associació de Priorat Enoturisme, que actualment ja som una cinquantena d'empreses de la comarca, entre ells cellers i establiments, allotjaments, hotels, restaurants, empreses de guiatge, agències, han volgut també fer la nostra aportació amb aquesta fira, que considerem que és un dels actes més importants que es fan a la comarca durant l'any, no? Que és la Fira de Falset, la Fira del Vi. Llavors, nosaltres, a banda de, doncs de tots els actes que puguin aportar ja el que són les DOs i els tastos professionals i tot plegat, que d'això tots en gaudim i ens nodrim i n'aprenem cada any, doncs nosaltres hem pensat que era el moment de poder fer partícip a la comarca d'aquest projecte nostre. I és per això que hem convidat el professor José Antonio Donaire, pues una mica per això, per mostrar l'interès que està despertant el naixement de Priorat Enoturisme aquí a la comarca del Priorat. Llavors, aquest senyor és geògraf i director de l'Institut d'Estudis Turístics de la Universitat de Girona i parlarà d'enoturisme 10 claus de futur. És una mica, pues, tal com us deia, amb la línia del que estem... del projecte que estem duent a terme, que esperem que ja no triga gaire a que sigui una realitat i poder penjar el portal aquest. Prèviament a la xerrada del senyor Donaire, parlarà el David Esteller, que una vegada més presentarà aquest projecte de comercialització d'experiències no turístiques, que és el que nosaltres estem capitanejant, no?
Senyora Vila, Priorat Enoturisme, hem d'entendre que agafa el relleu una mica que fins ara havien tingut les administracions?
No, ni molt menys. Les administracions segueixen, penso jo, vull dir, fent la seva feina i fent... Priorat Enoturisme neix en un moment en què una sèrie d'empreses de la comarca veiem la necessitat d'unir esforços, precisament, bueno, per unir esforços per poder seguir estant apostant per la nostra comercialització, per la nostra imatge, i en un moment de crisi, que fer-ho individualment seria impossible, moltes d'aquestes empreses per separat, i en canvi lluny i fent entrar a lo que era, perquè som un principi, era l'associació de petits hotels i cases rurals i obrint-nos als altres sectors turístics de la comarca i enoturístics, els cellers aquí són bàsics, no? Pues hem aconseguit una plataforma amb la que caminar junts i unir aquests esforços, pues, per arribar més lluny. La veritat és aquesta.
Històries de taverna.
Prop de l'ermita de Consolació i en d'altres llocs de la comarca, hi ha vinyes que gairebé cotitzen a Wall Street. I potser no estigui de més recordar que els raïms, aquí i a tot arreu, es miren, però no es toquen, ni es cullen. I això ja ve de lluny, com evidencien les ordenacions medievals, que eren com una espècie dels reglaments municipals de l'època. Al 1582, per exemple, les ordenacions de Torroja multaven fins i tot aquells que entressin en vinya d'altri que raïms hi haja. És a dir, ni tan sols no es podia entrar en una vinya que no fos teva, ni que hi entressis amb la millor de les intencions del món. Les vinyes dels altres, ni mirar-se-les. Segle XVI, Torroja del Priorat. De la mateixa manera, calia anar ben alerta amb els ramats, perquè també t'havies de rascar la butxaca si el teu bestiar entrava en vinya d'altre del primer dia de març fins que hagin acabat de vermar. Lluny de les vinyes, els ramats i les bèsties, de març fins al final de la verema, ja fos l'agost, el setembre o l'octubre. Una cosa semblant passava amb les ordenacions de la Vilella, i el propietari d'un ramat que entrés en la vinya o en l'hort d'algú altre havia de pagar una sanció. I pensin que en aquest cas parlem de normes escrites per regular la vida pública i la convivència de l'any 1506, és a dir, de fa més de 600 anys. És per això que sovint sorprèn comprovar, fins a quin punt la vida civil estava regulada en temps antics. El llibre de l'acord de la Vilella Alta determinava fins i tot que ningú abans de missa ni a pres del sol pugui sonar ni fer albades, és a dir, que la rondalla i les seves músiques no podien sortir quan els vingués en gana. I en pobles com Ulldemolins, fins i tot, també hi havia regulat el joc de pilota i no es podia jugar tot arreu ni a totes les hores, tot i que aquest joc de pilota, això sí, retenia a veure amb el futbol o el bàsquet actual i era més aviat com un frontó, a pilotades contra les parets. No obstant això, és la viticultura i l'agricultura en general un dels assumptes més regulats des d'antic. Fixin-se en aquesta norma, que ningú gènere de bestiar puga entrar en les vinyes fins a haver passat 3 dies i 3 dits naturals d'haver plogut o ser fos a la neu, baix la pena de 10 lliures i els danys estimats per experts. Una regulació del 1792. N'hi ha una infinitat d'aquestes ordenances. Les més antigues que es coneixen del priorat són del segle XIV i moltes d'elles estan recollides en un llibre editat pel Centre d'Estudis del Priorat i l'Arxiu Comarcal del Priorat. De tot plegat, ara en diem, pomposament, ordenances del civisme, però fixin-se que aquesta mena de regulacions són més velles que l'Anna Peu.
I amb les històries de taverna de Toni Rensans posem punt i final als Rius de Vi d'avui. Marxem recordant-vos que la nostra propera cita serà la setmana vinent i no d'aquí 15 dies com seria el nostre horari habitual. Rius de Vi serà dissabte vinent a peu de fira per explicar-vos les primeres hores de la Fira de les Deos de la comarca i parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta cita que enguany arriba a la seva majoria d'edat. Així doncs, fins dissabte vinent o demà a les 9 del vespre si voleu escoltar la revisió del programa. Qui us ha estat acompanyant, al control tècnic, a la producció i a la veu, Jordi Soldevila. No hi falteu, la setmana que ve estem a la fira.